La brújula. Comunitat Valenciana.
Bona vesprada, 7 i 20 minuts. Reben una salutació de qui els parla, Amparo Sánchez i d'Isaac Sancho, al capdavant del control tècnic. La taxa turística s'aprova avui en les Corts Valencianes, 7 anys després de proposar-se per primera vegada amb els vots dels tres grups del Botànic. Les reaccions en contra no s'han fet esperar i des de la Confederació Empresarial Valenciana i el sector turístic consideren restarà competitivitat a la Comunitat Valenciana. Destacar també que l'aeroport de Castelló impulsarà la creació d'una incubadora d'empreses de l'Agència Espacial Europea, segons avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig. I en el dia previ contra la violència de gènere hem sabut que en el nostre territori l'1-1-2, Comunitat Valenciana, ha rebut en el que va d'any 1.731 telefonades relacionades amb situacions de risc contra la dona. Repassem estos i altres assumptes fins a les 8:20 de la vesprada.
Encara no has sentit el teu batec interior? Això és perquè no t'has endinsat en la ruta 99. Una inolvidable experiència que et proposem. Coneix els 24 pobles de menys de 100 habitants de la Comunitat Valenciana. Des de la comarca dels Ports fins al Comtat, t'oferim tot un món de recorreguts i itineraris, així com activitats i llocs d'interès per a descobrir. Tens una cita amb aquests pobles d'interior amb pocs habitants, però absolutament plens de vida i de valors arrelats a la terra. Viuràs de prop increïbles paisatges naturals, llocs d'interès patrimonial o una oferta gastronòmica que t'atraparà. Comences per on comences la teua ruta. Trobaràs motius per continuar-la i viure-la al teu gust. I de segur que ja no l'abandonaràs. Planifica la teua experiència visitant la web ruta99.gba.es, on també t'explicarem com pots aconseguir el teu regal Ruta 99. Te'ho perdràs? Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Què exigeixes en les teues vacances i escapades? A. Tranquil·litat. B. Aventura. C. Les dues anteriors amb totes les garanties? Tria la C. La C de càmpings. Busca el distintiu verd amb la C de càmpings de la Comunitat Valenciana i gaudeix amb totes les garanties. Campingscomunitatvalenciana.es. Mediterrani en viu i segur.
El próximo 25 de noviembre, en la Lonja de Valencia, sus majestades los reyes Don Felipe VI y Doña Leticia entregarán los premios Rey Jaume I 2022. La Fundación Premios Rey Jaume I, junto con un jurado formado por más de 20 premios Nobel, reconoce la labor realizada en España en los campos de investigación básica, economía, investigación médica, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y al emprendedor. Premios Rey Jaume I.
La brújula Comunitat Valenciana.
7 i 23 minuts. Com destacàvem, la taxa turística s'aprova avui en les Corts 7 anys després de proposar-se per primera vegada amb els vots dels tres grups del Botànic. Un tribut, cal recordar, que finalment és de caràcter municipal i voluntari, és a dir, serà cada ajuntament el que decidisca si l'aplica o no. Una taxa que ha costat aprovar per les reticències, sobretot del PSPB, una de les potes del govern del Botànic, i de fet el mateix president Ximo Puig ha reconegut en diverses ocasions que no era partidari d'aplicar-la i avui, tot i que sense esmentar-la directament, tornava a fer-ho en insistir que els socialistes sempre compleixen els seus acords.
Jo entenc que els compromisos sempre hi ha que complir-los. De fet, avui se demostrarà que nosaltres sempre complim els compromisos. Ens agraden o no ens agraden tant?
Avui l'oposició ha tornat a manifestar-se en contra de la taxa i també la patronal valenciana, la CEF, que considera que tira avant sense comptar amb el sector que ja estarà la recuperació i restarà competitivitat a la comunitat. Des de Compromís i Unides Podem han respost a la patronal que aquesta llei sí ha comptat amb el sector i que de fet ha incorporat una moratòria perquè comenci a aplicar-se en 2024 i no ara, per la qual cosa entenen que no afectarà la recuperació. Escoltem a Papi Robres, síndica de Compromís, i a Ferran Martínez, portaveu adjunt d'Unides Podem.
Entenem que la patronal, el que ens va traslladar en el seu dia, era que no volien la posada en marxa d'aquesta mesura i que volien que se deixaren recuperar les xifres. Nosaltres hem posat una moratòria en aquesta proposició de llei i entenem que amb això estem interpel·lant a el que el sector demanava.
Nosaltres hem comptat amb el sector, això sí, amb tot el sector. Hem parlat amb la patronal, per suposat, però també hem parlat amb les federacions d'associacions de veïns, fins i tot hem incorporat també propostes de la mateixa patronal. El fet de que tinguem una disposició que el que diu és que entrarà en vigor d'ací un any quan la recuperació ja s'hagi completat, doncs és precisament producte d'aquest diàleg, no?
La taxa l'aprova el Botànic i un dels seus membres la continua criticant. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, assegura que en este assumpte la manca d'empatia s'ha cronificat. Castelló, Juanjo Tobar.
Colomer considera que la llei podria no aplicar-se perquè naix sense l'informe dels organismes polítics ni el consens dels empresaris.
No comparto la filosofía, ni la oportunidad, ni la falta de empatía cronificada en este asunto. Yo creo que la necesidad de recaudación debería explorarse en los caladeros del intrusismo, la competencia desleal, el fraude fiscal, la economía sumergida. Y también pienso que no sé si se aplicará, porque es una ley que nace sin el informe de nadie, ni del gobierno, ni del propio gobierno, ni del Consell Jurídic Consultiu, ni del Comitè Econòmic i Social.
La taxa comprèn des dels 50 cèntims en càmpings o albergues fins als 2 euros dia i nit en hotels de 5 estrelles. Entrarà en vigor en un any i serà d'aplicació voluntària per part dels ajuntaments.
Després de l'aprovació d'esta taxa turística, la patronal hotelera Osbec ha anunciat que els seus serveis jurídics estudiaran la possible impugnació d'esta nova figura fiscal injusta i inoportuna. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
Sí, además la secretaria general de Osbec, Nuria Montes, ha dicho que retrae a los posibles visitantes porque les va a costar más la estancia y el sector turístico pierde competitividad en relación a otros destinos que no tienen tasa.
Nosotros estamos seguros que vamos a perder competitividad respecto de otros destinos. Desde Osbec, además, estudiaremos la impugnación de la norma ante los tribunales.
Así se ha dado orden a los servicios jurídicos y desde el Ayuntamiento de Alicante, la vicealcaldesa y responsable de turismo, Mari Carmen Sánchez, ha anticipado ya que el consistorio no aplicará la tasa, al tiempo que ha lamentado la posición final de los socialistas.
Franca decepción es lo que estamos viviendo en Alicante, en el Ayuntamiento de Alicante, por esa deslealtad, porque pensando que no es buena esa tasa turística, el PSPB ha votado a favor.
La edil de Ciudadanos ha dicho que la tasa turística es una imposición ideológica de una minoría y una zancadilla para el sector turístico.
També destacar-los que la tensió i les acusacions creuades s'emmarca avui a última sessió de control al govern valencià de guany en les Corts, ja que a partir d'ara es debatran els pressupostos. Els grups del Botànic i el Partit Popular han condemnat l'atac de Vox este dimecres en el Congrés dels Diputats a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, després de l'entrada en vigor de la coneguda com a llei del només si és sí. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat tota la seva solidaritat amb Montero i ha retret a Vox en una de les seues intervencions que no condemnen els insults que va rebre la ministra.
Tener una buena oportunidad para distinguir dentro, aunque ustedes son muy uniformes, hoy era una buena oportunidad para desmarcarse de los insultos de su compañera ayer en Marga.
La síndica de Vox, Ana Vega, lluny de condenar-ho, responia així al president.
¿Qué piel tan fina tienen los que van de la mano de los filoetarras, los que apedrean en actos políticos, los que sueltan a violadores y los que indultan a corruptos y a golpistas? Tienen ustedes la piel muy fina.
Els vicepresidents Aitana Mas de Compromís i Héctor Illueca de Unides Podem han retret també a Vox els atacs. Escoltem a Illueca.
Lo que se vio ayer en el Congreso de los Diputados y lo que se está viendo hoy aquí en esta Cámara no es un problema de la ley, no es un problema de falta de educación como algunos quieren hacer ver, es un problema de machismo y es un problema de fascismo, es un problema de sectores políticos que no aceptan los avances del feminismo, que no aceptan las reivindicaciones de las mujeres.
També hi ha hagut tensió en el ple sobre un altre assumpte entre Ciutadans i Puig. El president feia referència als amics de la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, referint-se als governs del Partit Popular. El diputat de Ciutadans, Fernando Llopis, responia i el president, des de la bancada, demanava el torn de rèplica.
No sé quiénes sean los amigos de la señora Merino, pero seguro que no tienen manchadas las manos de sangre como los de su partido.
Vostè avui s'ha passat una altra línia roja. Perquè, mire, jo no sé on estava vostè, però jo la sang que he vist és, entre altres, la dels meus companys i els meus amics. Per tant, poques bromes. Ja està bé d'aquesta actitud absolutament vergonyant i que tindria que donar què pensar.
El próximo sábado 26 de noviembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su 19ª edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2022. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Costa de Almería, Sabores de Almería, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, Anfaco Cecopesca y Valle del Este Golf Resort. Colaboran Bodegas de Occidente, Panetone, Raúl Asencio.
Castellanísimos. Aneta Manuela. Vino de autor de la denominación de origen Ribeiro. Conservas da Porta. Bermud gallego Povarelo. Ginebra Gin Ribes. Heraclio Alfaro del grupo Terras Gauda. Y Alvariño Paco y Lola de la denominación de origen Rías Baixas.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
7:31 minuts. 2023 ha de ser, i així ho diuen els experts, un any de creixement industrial i d'ocupació per a l'aeroport de Castelló, que acull a grans personalitats de la indústria aeronàutica i aeroespacial nacional en la segona edició del Business Forum Castelló. Juanjo Tobar.
Al fòrum ha assistit el president del Consell, Ximo Puig, que ha anunciat la creació d'una incubadora d'empreses de l'Agència Espacial Europea en l'aeroport i que tindrà com a principal objectiu la consolidació de start-ups del sector aeroespacial.
D'alguna manera el que es produïsca és aquesta atracció de talent que finalment vagi generant tot aquest ecosistema que al voltant de l'aeroport de Castelló s'està vehiculitzant. Crec que l'aeroport de Castelló s'ha demostrat perfectament que pot passar de ser quasi una entelequia a ser un actiu fonamental per a la transformació de Castelló i de la comunitat valenciana.
Mentrestant, en la seva intervenció, l'astronauta i exministre de Ciència, Pedro Duque, ha assegurat que en un aeroport com el de Castelló es podrien fins i tot assajar els aeroports del futur.
I el telèfon d'emergències 1-2, Comunitat Valenciana, ha rebut un total de 1.731 telefonades relacionades amb situacions de risc per violència contra la dona entre l'1 de gener i el 22 de novembre. En total s'han atès este any 206 telefonades menys, una xifra que suposa un descens de quasi el 10% respecte a les rebudes en el mateix període de l'any anterior, que van ascendir a 1937. Tenim un testimoni, és el de Maria Àngeles Mayor, agent de policia local de València des de fa 36 anys. A més, treballa en el grup Gama, que atén els casos de violència de gènere i protegeix a 678 dones a la ciutat dels seus agressors. Ella va ser una víctima i ha volgut donar a conèixer el seu cas.
El agresor ha hecho un trabajo muy, muy a su favor de normalizarlo todo, que ya llega el momento que dices, bueno, esto no puedo continuar así, no es una relación normal. Yo reaccioné, pues, cuando vi la muerte. Y creo que se debe hacer saber que estás en este trance, ¿no?
Mentrestant, Sanitat ha detectat 13.000 casos de violència de gènere a través del programa de Garbella de Detecció contra la Violència de Gènere, que es va implantar de manera pilot en diversos departaments. La Comunitat Valenciana compta amb un protocol d'atenció a la violència de gènere i diverses guies d'actuació per orientar els i les professionals. Segons la doctora adjunta en el Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Politécnic La Fe, Elena Martínez, el procés de detecció és més complicat quan la dona acudeix a urgències per altres presumptes causes.
Lo difícil está cuando la paciente viene por otro motivo, cuando viene por ansiedad, por depresión, por un traumatismo, pero no te dice cómo ha sido el traumatismo y tienes que estar alerta de pues, algunos signos, que pues muy nerviosa, que si viene acompañada, cómo se comporta la pareja.
També destacar que l'any passat les xiquetes i adolescents víctimes de violència de gènere va incrementar en la Comunitat Valenciana un 32% respecte a 2020. Segons Yolanda Carmona, portaveu de Save the Children, Comunitat Valenciana, moltes no denuncien perquè no identifiquen que estan patint este tipus de violència.
Hay muchas denuncias que no llegan donde deben de llegar. Hay muchas mujeres que no denuncian y que están sufriendo este tipo de violencia, mujeres y niñas. Que tu pareja te controle el móvil, que te haga comentarios acerca de cómo vas vestida o te diga con quién puedes o no puedes salir de fiesta, también es violencia de género.
Aposta per l'educació afectiu sexual com a mesura preventiva per a relacionar-se des d'edat primerenca de manera sana i igualitària. I el tancament pel que fa a l'oratge. Demà, intervals nuvolosos i probables ruixats. Temperatures en descens. El vent serà fluix a moderat. Fins així, no se repassa l'actualitat de la jornada. Temps serà també de conèixer l'actualitat esportiva que ens acosta Eduardo Esteve. Bona vesprada.
Hola, Amparo, buenas tardes. La actualidad deportiva evidentemente que sigue pendiente de ese Mundial que se está disputando en Qatar con representación de futbolistas que pertenecen a equipos de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el Valencia han jugado ya los dos representantes que quedaban del Valencia en el Mundial. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han participado ya todos los internacionales del Valencia, han jugado todas las selecciones con representación de jugadores del equipo valencianista. Ya lo hicieron en la jornada de antes de ayer Yunus Musa, que fue titular en el partido de Estados Unidos, ayer Guillamón, que no jugó en el partido contra España, y hoy turno para los otros dos. Ha jugado en la parte final del partido, ha salido en el minuto 90 y ha jugado 6 minutos Erai Comer, que ha jugado además de lateral izquierdo en la victoria de Suiza 1-0 frente a Camerún. Y también lo ha hecho Edinson Cavani, que ha salido en la segunda parte en el minuto 63 en el empate a cero de la selección de Uruguay frente a Corea del Sur. Recordemos que el Valencia volverá al trabajo el próximo sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna con la ausencia de José Luis Gallá, que continuará unos días más de vacaciones.
Gracias, Víctor. Precisamente de José Luis Gallá hablaba Erai Comer, que debutaba con la selección suiza en la victoria del conjunto helvético.
Sí, claro, hablo con él, pues, he dicho siempre contigo porque es un poco difícil, es, creo, si es su primer mundial y una lesión es siempre mal, y entonces, pero todo el equipo en Valencia es con José Luis y ya.
En el Villarreal, vuelta al trabajo de los hombres de Quique Setién. Hola, Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Villarreal ha vuelto al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva. Lo ha hecho después de las vacaciones de 10 días que ha tenido el plantel. Un regreso al trabajo que ha contado con la ausencia de hasta 10 jugadores. 5 que se encuentran en el Mundial. 3 internacionales que están con sus selecciones disputando amistosos. Caso de Chukwueze, Mandy y Johan Mojica. La baja del lesionado de largo plazo Gio Lo Celso. Y la ausencia de Raúl Albiol, quien no ha trabajado por molestias.
Gracias, Víctor. En Elche ha sido presentado hoy Pablo Machín. El nuevo técnico del conjunto ilicitano dice tener la fórmula para conseguir la permanencia.
Sé la fórmula mágica para sacar al Elche de la última posición. Pues también me creo que soy una persona bastante sensata y la fórmula no es exacta y cada club es diferente, ¿no? Pero lo que sí sé es que la clave es el trabajo, el convencimiento, por supuesto, porque creo que el Elche tiene mejor plantilla de lo que está demostrando hasta ahora. Y mi función es ayudarles, ¿no? Ayudar a sacar el máximo rendimiento.
Y en Alicante, protagonismo para el HLA Alicante. Hola, David Esteve, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El HLA Alicante, que disputa mañana un partido importantísimo frente a Estudiantes en el Pedro Ferrandiz, ha sido el protagonista estrella hoy en las tertulias que cada jueves organiza Onda Cero Alicante en el restaurante Villa Bandida. Nos ha visitado Luis Arbalejo, director deportivo, y también Dani Adriasola, director general. Ambos confían en que este Lucentum pueda pelear por el ascenso a ACB.
Gracias, David. Así ponemos el punto y final a este espacio. Reconoce que el deporte comienza a partir de las 8 de la tarde con el Radio Estadio con Edu García, y que mañana a partir de las 7:20 más brújula. Que pasen una feliz noche. Adiós.
La brújula. Comunidad Valenciana.